El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Finalment ha complicat i molt el dia a dia de les persones afectades per les addiccions, unes dificultats que també s'han notat a l'hora de fer els tractaments necessaris per tal de combatre-les. Així ho detallen algunes entitats que treballen en la matèria, com Ethos, que segueix treballant en el programa de joves i també en l'escola de pares per donar suport als familiars. En parlem de tot plegat aquesta hora amb la Susana Lànguiz, que és psicòloga i treballadora social i responsable de l'àrea de joves d'Ethos. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu, Mireia. Bon dia.
Comencem pel principi. El confinament realment ha posat les coses difícils en l'àmbit de les addiccions?
Bueno, actualment encara no podem treure conclusions efectives de quines són les conseqüències que ha produït el confinament en termes generals de les addiccions, però sí que és cert que han hagut canvis importants amb l'estructura diària, les rutines, tot el tema de retrasos en les visites mèdiques, per exemple, i s'ha produït una situació d'incertesa que, en l'exemple dels joves, això proporciona inseguretat, dificultat per assolir els objectius que tenien i això al final pot comportar desmotivació, pot comportar desesperança i això tindrà conseqüències en la vida dels joves i amb els adults també, no? Però especialment amb els joves, perquè són vulnerables, són molt vulnerables.
Clar, els joves són més vulnerables a les addiccions que els adults.
Bueno, estem parlant de que l'adolescència ja té unes característiques de per si que impliquen que els joves poden tenir conductes de risc i conductes més impulsives, aquesta sensació d'invulnerabilitat que tenen els joves, infravalorar els perills, per exemple, tota la part de pressió de grup, que això en un moment determinat pot implicar que entrin en conductes de risc vinculades al consum, ja sigui abusiu d'alcohol, de drogues, noves tecnologies o tota una sèrie de conductes de risc que existeixen.
En aquest sentit, no sé si hem parlat molt dels joves darrerament, no? De l'ús o no de les mascaretes, de l'oci nocturn que fan els joves, de la manera com estaven al carrer, de si eren o no responsables, de fins i tot se'ls va arribar a culpar fins i tot una mica en part de les onades o fins i tot de les contagis que hi havia en un moment donat de la pandèmia. Tot això està relacionat amb això que deies ara, amb la manera de fer dels joves, o senzillament se'ls ha posat un altre cop més a l'ull de l'huracà sense que tinguessin la responsabilitat?
Jo, Mireia, això una mica no et puc donar una raó professional, sinó al final seria una opinió. La realitat és que estem dintre d'un problema que és social, que tots estem implicats, que hi ha un munt de situacions de risc, no només a les situacions que pateixen els joves, que hi ha d'altres grups poblacionals pues que també es posen en situació de risc i apuntar només a un perfil pues potser no és del tot objectiu.
Centrem-nos en el que parlàvem, no? Deies que sí que aquest confinament, aquests mesos d'estar a casa, aquesta situació que estem vivint estranya en general com a societat, sí que pot fomentar més les addiccions per aquesta sensació, fins i tot, entenc també, de soledat. No sé quines addiccions són les que és més fàcil que hagin aflorat o no sé si han arribat a aflorar també durant aquesta pandèmia.
Jo, això és difícil ara donar-te conclusions perquè tot just encara no sabem què és producte de la pandèmia perquè en temps és molt recent o que és propi de l'evolució tòxica d'una persona. Llavors, sí que és cert que el fet d'estar més passiu a casa, el fet de tenir molts dubtes, en el cas d'adults, de tota la situació laboral que s'està donant, això provoca molt neguit, molt nerviosisme i d'alguna manera les persones que pateixen una addicció no deixen de ser que apareix el seu símptoma, com d'altres persones que tenen una altra malaltia que probablement durant el confinament també han hagut crisis, no? Mm-hmm. Llavors una mica el confinament afecta per la vulnerabilitat de la persona. Llavors encara aviat per dir la pandèmia ha provocat això amb les addiccions. Encara no podem treure cap conclusió d'això. Mm-hmm.
Ho dic perquè fàcilment i vist des de fora, sense la feina diària, òbviament, que feu vosaltres des d'Ethos, el que ens pot semblar, no, és que el fet d'estar més hores a casa i el que hem vist també nosaltres, fins i tot en els fills o en els petits de les famílies, és passar moltes més hores davant d'una pantalla, no? Que això per un, entenc que per una jove o un adolescent que no tingui, crec que has dit actitud tòxica, no? No tingui actitud tòxica, senzillament suposa haver passat més hores davant de la pantalla i potser haver jugat més o haver estat més en videojocs i tal, però entenc que sí que per una persona que pugui estar passant per una problemàtica, aquestes hores al voltant de la pantalla poden tenir més conseqüències, no?
Clar, també hem de tenir en compte que l'addicció a les noves tecnologies és una problemàtica molt emergent actualment i que tota aquesta circumstància ho ha posat difícil, el fet d'anar posant límits amb les consoles, amb les apostes online, amb tot el que té a veure amb l'ordinador, amb aquest vincle amb les pantalles, amb el mòbil, probablement hagi propiciat molt a que això empitjori.
Mm-hmm. En aquest sentit, la tornada a la rutina, el retorn de l'escola, de l'institut, etc., creus que pot fer bé també per tornar enrere una mica en aquestes actituds tòxiques?
Realment el que sí que provocarà i és molt important és reestructurar l'ordre diari, el tornar a tenir un sentit, uns objectius, a ordenar-se, i és imprescindible estar ocupat fent tasques positives per ells, no? Això és molt positiu pels joves, és a dir, ara tenen un horari per llevar-se, tenen uns objectius diaris, tot això ajuda a que pugi l'autoestima, a tenir objectius i a que desaparegui una mica aquesta sensació d'inseguretat i desesperança que poden haver viscut aquest temps.
Clar, des d'Ethos treballeu aquest programa a joves, no? A qui va destinat aquest programa de joves?
Mira, el programa de joves és un programa de prevenció i detecció precoç de conductes de risc. Va destinat a tots aquests joves, nois i noies, que tinguin dificultats o que en un moment determinat no sigui només relacionat amb el consum de drogues, sinó dificultats maduratives, és a dir, amb una autoestima molt baixa. Es tracta d'una intervenció psicoeducativa, d'abordatge preventiu i de conductes de risc, conductes disfuncionals, doncs dificultats amb el respecte a les normes, l'acceptació de l'autoritat, consum abusiu d'alcohol, consum de drogues, però no específicament només consum de substàncies. Simplement és un programa que utilitzem l'esport com a eina terapèutica perquè ens permet fer un treball profund d'autoconeixement, de treballar capacitats maduratives com la responsabilitat, la constància, l'esforç, l'autocrítica, i és un acompanyament als joves que estan tenint conductes de risc per reconduir la situació. Uh-huh. A més, també aquest programa va unit amb l'escola de pares.
Espera, anem pas per pas. Susana, anirem a la...
Mireia.
No, tranquil·la, anirem a la... Ara anirem a l'escola de pares, però sí que vull acabar d'abordar això que ens explicaves ara d'aquest programa de joves, perquè, clar, parles de joves que tinguin dificultats, no? Assenyalaves una, doncs, per exemple, l'autoestima, però... Què és el que els pares ens ha de fer alertar o els ha de fer pensar que hi ha dificultats a l'entorn de les seves criatures com per pensar, parem-ho abans de que sigui un problema, perquè el que dieu és que és una cosa preventiva, no?, i de detecció, parem-ho abans que hi hagi un problema i anem a buscar algú que ens pugui ajudar.
A veure, el que és principal és que quan un identifica alguna conducta que pot ser de risc és no alarmar-se i ocupar-se, no? A vegades diu, és que estic molt preocupada. Jo sempre els diríem, no us preocupeu, anem a ocupar-nos, no?, de la situació que està havent. Quan hi ha conductes de risc, no necessàriament ha d'haver unes conseqüències greus, però sí que les poden haver. Llavors, això no ho sabem mai. Si simplement serà una experimentació i quedarà aquí i no passarà res, o sí que pot evolucionar amb el temps i, per tant, provocar fracàs escolar, provocar baixa autoestima i altres trastorns afegits. Llavors, com no ho sabem, el que transmetem als pares és que s'informin i que des d'aquí a vegades serà necessària una intervenció simplement puntual i a reconduir la situació. A vegades també serà només una intervenció amb els pares, que els donin unes pautes i es reconduirà la situació, i en d'altres casos que els joves necessiten una intervenció més prolongada amb el temps per reconduir la situació. Estem parlant que els joves no són addictes. Encara no han desenvolupat la malaltia. Per tant, una mica que l'objectiu és prevenir que això no avanci.
Mm-hmm. Què has dit? Identifiquem una conducta de risc. Què és el que hem d'entendre per conducta de risc?
Una conducta de risc pot ser un consum abusiu d'alcohol, pot ser consum de drogues. Generalment, amb l'adolescència, el cannabis és una, el tabac i el cannabis són les substàncies d'entrada, juntament amb l'alcohol. Pot ser problemàtiques amb el tema de l'alimentació, doncs que la nostra filla o el nostre fill, de sobte veiem conductes que estigui molt obsessionada amb el pes, que deixi de menjar, que vomiti, tot això són indicis de que algú pot estar passant. Comportaments antisocials, doncs, per exemple, un jove que de sobte els pares s'assabenten que està fent petits robatoris a grans magatzems. Bueno, doncs això és important de treballar-ho, de ficar-li mà, tot i que potser aquest jove no porta 5 anys de la seva vida fent això cada dia, però sí que puntualment ha començat a passar. Doncs hem de veure què està passant en aquest jove, perquè això es quedi amb una circumstància i prou, i reconduir, i treballar-ho, i o bé fer una intervenció més llarga perquè les característiques del jove ho demanen, no?
I a partir d'aquí, quan detectem aquestes conductes, quina ha de ser l'actitud dels pares envers aquesta situació?
Principalment és primer informar-se, no alarmar-se, perquè alarmar-se tampoc no serveix de res, simplement és informar-se i començar a donar les primeres passes per reconduir la situació. És a dir, aquí ensenyem, tenim l'escola de pares, que el seu objectiu precisament és donar eines als pares per fer front a aquest tipus de situacions, com han d'abordar. Pues si m'assabento que el meu fill ha robat a tal puesto, doncs bueno, pues, nosaltres diem fes això, fes això, fes això, i a partir d'aquí anar reconduint, treballem molt amb acte conseqüència. És importantíssim que els joves aprenguin que tots els seus actes tenen conseqüències, ja siguin positives o negatives. I això, entre d'altres pautes, són les que donem als pares.
Clar, i llavors aquesta escola de pares com funciona? Es troben tots els pares de criatures en aquesta situació i allà exposa cadascú els seus casos, i d'aquesta manera el que una terapeuta pugui plantejar a una família pot ajudar qualsevol de les altres famílies que hi ha trobades?
Mira, l'escola de pares inclou dos serveis. Per una banda, un grup de pares en el que nosaltres hem preparat unes sessions específiques, pues, per exemple, com negociar amb el meu fill adolescent, o com ser assertiu, com exercir l'autoritat, que no és el mateix que exercir l'autoritarisme. És començar a donar-li pautes per fomentar una parentalitat positiva. Això és el que es treballa als grups, i òbviament en els grups els pares també expressen les seves dificultats i es donen eines. La terapeuta dona eines als pares. I per una altra banda també inclou visites amb les psicòlogues a nivell individual per tractar temes específics i més concrets de cada família. Llavors, en aquest grup de pares venen pares que els seus fills estan en el programa Aixeca't, però també està obert a pares que els seus fills no venen al programa, que simplement necessiten eines per reconduir la situació a casa, però que el seu fill no necessita intervenció.
El programa Aixeca't és aquest, d'atenció, en aquest cas, a la prevenció, no?, i a la detecció.
Sí, dels joves, sí. Mm-hmm.
Per tant, si jo tinc una sensació que hi ha alguna cosa que no veig clara a casa meva, però el meu fill encara no ha arribat a aquest punt, oferiu també l'opció de venir a les sessions, escolteu,
sí.
No?
Sí. I intervencions individuals amb la família, amb els pares, doncs, que ens expliquin a visita individual quina és la situació, i a partir d'aquí, amb les característiques específiques d'aquesta família, se'ls van donant pautes perquè ells vagin fent aquest treball amb el seu fill a casa.
Uh-huh. Per tant, hi ha una part de feina, entenc, dels pares, sobretot, a casa, al domicili, no?, d'acabar d'aplicar totes aquestes mesures o mecanismes que parleu i posar-los damunt la taula, no?
Sí, és un treball conjunt. És a dir, nosaltres ja sigui que treballem directament amb el jove, però és imprescindible el treball amb els pares, perquè hem d'anar tots a una perquè sigui un èxit. Llavors sí que demanem implicació per totes les parts, perquè és veritat que els joves, si hi ha una coherència entre el que treballem aquí i el que es va treballant a casa, el resultat serà exitós. Si hi ha unes incoherències, pues és molt difícil, per no dir impossible.
Per tant, un mecanisme també que hi ha damunt la taula d'aquesta part de cohesió. Clar, aquí sí. el que et vull preguntar també, Susana, és com us ha afectat això, la coronavirus, la pandèmia, en el dia a dia per poder fer totes aquestes activitats? És a dir, aquests mecanismes estan funcionant a dia d'avui?
Sí, nosaltres des del començament de la pandèmia no hem aturat cap programa de l'associació. El que sí que hem fet és reinventar-nos, no? Com entenc que hem fet tots. Hem estat fent teràpies telemàtiques, ja sigui amb el programa d'adults i amb el programa de joves també, a través de vídeos. Hem fet fins i tot esport online. Vull dir que hem mantingut l'essència del programa 100%, adaptant-nos a les circumstàncies i al que ens plantejàvem. Des del moment en què es va aixecar l'estat d'alarma, nosaltres vam tornar a fer les activitats presencials, mantenint totes les condicions de seguretat que ens plantegen, la distància, les mascaretes, el gel, i hem adaptat totes les activitats per poder-les fer presencialment. A vegades sí que ens està costant que arribin els joves, no sé si moltes vegades és perquè creuen que el centre està tancat o que no es poden portar a terme les activitats, però efectivament nosaltres estem portant a terme el programa de dilluns a divendres com hem fet sempre, amb les mesures de prevenció que ens han dictat.
Per tant, dius, ens està costant que arribin els joves, vols dir que ha baixat el perfil o el número de persones que estan apuntades a aquestes activitats que oferiu?
Sí.
Ha baixat de forma significativa?
Bueno, relativament, tenim un grup, però que queden places lliures precisament perquè entenem que tota aquesta situació també ha fet trontollar molt a les famílies i saber, no? A vegades ens passa que hem d'anar a un puesto i com està tot funcionant a mig gas, no saps si anar-hi, no anar-hi, i de dir, espero a que passi la pandèmia i ja em diran. Doncs bueno, nosaltres volíem fer una crida, dir, nosaltres estem funcionant, es pot fer tractament perfectament amb la circumstància que tenim, totalment segurs. Nosaltres, quan va començar la pandèmia, Mireia, nosaltres ens vam plantejar un objectiu que era contagi zero, i a ETOS hem aconseguit aquest objectiu. No hi ha hagut cap pacient, ni adult ni jove, que s'hagi contagiat durant tot aquest temps. Per tant, això d'alguna manera sí que ens diu, pues, que les mesures que estem mantenint són adequades i continuem treballant, perquè les addiccions i les ajudes als joves s'han de mantenir, passi el que passi, perquè continuen existint.
Per tant, no sabeu encara si realment aquest confinament i la situació de l'estat d'alarma i del coronavirus ha pogut o no agreujar la situació dels joves o poden haver aparegut noves addiccions, però si més no, el que sí que teniu clar és que amb la tornada a la normalitat s'ha d'estar més al peu del canó que mai per detectar aquestes situacions que s'hagin pogut produir, no?
Efectivament, efectivament. I aquí estem per ajudar a totes les famílies, ja siguin adults o joves, que ho necessitin, que estem al 100%, i que, doncs, que sabem que aquestes problemàtiques, passi el que passi, fins i tot una pandèmia que això mai ens ho havíem pensat ningú, les addiccions continuen latents i són una patologia. I per tant, les patologies, al final, d'igual quina sigui la circumstància, que necessiten atenció.
Clar, no sé si l'atenció als joves que arriben a ETOS és diferent en funció de l'estat en el que arribin. És a dir, si hi ha una addicció ja manifesta i s'ha d'oferir alguna mena de tractament que va molt més enllà, o si veiem només les conductes de risc. És a dir, entenc que l'abordatge és molt diferent, no?
Sí, efectivament. A veure, com t'he dit, en un moment determinat, els joves no han desenvolupat encara una addicció, però per una raó molt clara, és que no els ha donat temps per l'edat que tenen, no? Però independentment d'això, nosaltres tot i tenint el programa Aixeca't, nosaltres fem els programes individualitzats totalment, és a dir, en funció de les necessitats del jove, no? Pues si hi ha un jove, per exemple, que continua anant a classe i té classe els dijous a la tarda i és incompatible, doncs no el farem venir i que perdi classe, perquè creiem que és important per la seva autoestima donar continuïtat a tot el tema de formació, no? Per tant, una mica adaptem a les necessitats de la persona i a les circumstàncies de la persona.
Doncs moltes gràcies a la Susana Lánguiz per haver-nos ajudat a entrar en tot aquest univers de la feina que fan des d'ahir tots en l'àrea de joves per ajudar a detectar aquestes possibles addiccions i a treballar-les per evitar que s'acabin desenvolupant. Gràcies per haver-nos-ho explicat, Susana.
Gràcies a vosaltres, Mireia.
Que vagi molt bé.
Una abraçada.